Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Es jubilaran a Catalunya els propers 10 anys una quarta part llarga dels metges, però els facultatius joves sovint prefereixen marxar a causa de la precarietat laboral. Aquestes són algunes de les dades proporcionades avui pel Col·legi de Metges que situen el sistema sanitari català al límit. El Departament de Salut ha organitzat una gran cimera que s'ha fet avui per trobar solucions als grans reptes que se li presenten al sistema sanitari actual. Canviem de qüestió. Els alcaldes que van donar suport a l'1 d'octubre han demanat avui a la Fiscalia que arxivi la causa oberta contra ells per haver aprovat decrets a favor del referèndum. Els fiscals tenien un màxim legal de 12 mesos, que es compleix avui, per investigar 720 alcaldes. Després de la cinquantena que havien estat citats a declarar, a partir d'avui fa un any, no han presentat denúncia contra cap d'ells. La pròrroga de 6 mesos vens, en altres paraules, avui mateix. Carles Puigdemont és notícia també perquè s'ha mostrat avui convençut que el Parlament català protegirà els seus membres, com s'ha fet des de les institucions judicials espanyoles amb el jutge Pablo Llarena a Bèlgica. Ha estat en una conferència a la ciutat belga de Hassel per inaugurar el curs de dret internacional europeu de la PXL University College, en què l'expresident català s'ha mostrat confiat que la majoria independentista a la cambra trobarà una fórmula per no haver de suspendre els diputats processats pel Suprem. 52 persones han mort en accident de trànsit a Catalunya entre el 22 de juny i l'11 de setembre. Segons el Departament d'Interior, és un 16% més que l'estiu de l'any passat. Les xifres representen una contenció en relació amb els mesos previs a aquest estiu, tot i que la primera quinzena d'agost va ser especialment tràgica. Destaquem igualment sobre l'actualitat cultural d'avui, que d'aquí a mitja hora, a 6:45, a la Biblioteca Barri Vell de la Universitat de Girona, Maria Cucurella pronunciarà una conferència sobre Pàniker en conversa amb Heidegger. Recordeu, a 6:45, a la Biblioteca Barri Vell de la Universitat de Girona. I a 8:00, al Monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, a Sarrià, acull una pregària amb dansa contemplativa al monestir. Serà, com dèiem, a 8:00 del vespre. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Abans, el pensament del dia, en aquesta ocasió amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Demà passat, divendres, comencen a Barcelona les festes de la Mercè. El programa d'enguany, dissenyat per Sònia Pulido, sembla inspirat en la clau de volta de la catedral on Maria aixopluga molts amb la seva capa. Donem, doncs, un cop d'ull a la història. El 21 d'octubre de 1888, l'any de l'Exposició Universal, a la catedral de Barcelona es va celebrar la solemne festa de la coronació canònica de la Mare de Déu de la Mercè. La corona va ser oferta pel batlle Francesc de Paula Rius i Taulet en nom de la ciutat i li va ser imposada a la imatge gòtica pel bisbe Jaume Català i Albosa amb aquestes paraules: així com per aquestes mans sou coronada la terra, puguem mereixer que per les vostres siguem coronats al cel. 100 anys després, el 1988, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Narcís Jubany, escriví una pastoral titulada Una nova corona per la Mare de Déu de la Mercè, on opinava que la corona que calia oferir-li aleshores a la Verge era la de la solidaritat. Passejar avui, 30 anys després, pels carrers adjacents de la Basílica, en especial la plaça Orwell, és tota una lliçó de vida. La Mercè, o Barri de Mar, té ben poc a veure amb aquell indret aristocràtic del segle XIX, amb palaus i residències senyorials. També el panorama ha canviat força des de 1988, quan tot just començava la immigració magrebina. Mossèn Jordi García Díe, que fou rector de la Basílica, arribà a afirmar que el problema allí no era parlar català o castellà, sinó parlar o no l'àrab. I mossèn Joan Galtés, en el seu llibre de Meditacions Marianes per Vostra Mercè, de 2010, diu que Maria visqué en aquest món una vida com la de tothom, plena de tensions familiars i de treball. I comenta, vol dir que no vivia la lluna, més aviat ella habitant el món a l'hora bonic i tràgic de la vida de cada dia. Quins seran els fruits de l'any de la Mercè que estem celebrant? Quina nova corona oferirem a la Mare de Déu? És prou reconeguda la tasca dels mercedaris en el món de les presons, i mai com ara la presó preventiva havia estat tan present en l'opinió pública catalana. Més enllà de consideracions polítiques, visitar els presos és una obra de misericòrdia corporal de la qual els mercedaris són particularment experts. I prendre consciència de les pròpies captivitats és un exercici sa per la maduresa humana i cristiana. Que la Mare de Déu de la Mercè, redemptora de captius, icona del seny català i patrona de Barcelona i la seva província eclesiàstica, sigui un estímul perenne per tocar de peus a terra. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? ¿Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Aquest dilluns 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel us ofereix a partir de 2:15 del matí la missa pontifical des de la Basílica de la Patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recorda-ho, aquest dilluns a 2:15 del matí, la missa de la Mercè en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 8 minuts ja, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem analitzar la decisió presa pel Parlament Europeu ara fa uns dies contra el govern d'Hongria, presidit per Viktor Orbán. Un fet que obre una crisi en el si de la Unió, l'enèsima situació compromesa. La Unió Europea investigarà aquest país pel risc de violació greu dels valors fonamentals. Una altra cosa són les possibilitats que hi ha que es materialitzi aquest càstig. Hongria pot evitar-lo gràcies, entre altres raons, a l'aliança que ha teixit amb Polònia, ja que es necessitava un vot unànime previ dels 27 estats membres. Més enllà d'aquest fet concret, hem de dir que amb l'abstenció del Partit Popular Espanyol i alguns vots favorables a Hongria, les tensions d'Europa per temes socials, sobretot el refugi i la immigració, poden comprometre seriosament la construcció d'una unió sòlida en els terrenys polític, econòmic i de cohesió interna. I és que els extremismes dels quals hem parlat diverses vegades en aquest programa i que augmenten no només entre la ciutadania, sinó també en alguns governs, poden marcar la dinàmica preelectoral de cara a la cita del maig amb les urnes, una cita per a tots els europeus. Ens acompanyen en el nostre col·loqui aquí a l'estudi de Ràdio Estel Pascal Coisart, que és portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Benvinguda, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies a vostè. També saludem Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també corresponsal de la revista El Siglo d'Europa. Benvinguda, senyora Carreras, bona tarda.
Sí, bona tarda.
També tindrem uns minuts, ens acompanyarà en la distància física però en la proximitat personal Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. D'aquí a uns minuts el tindrem en directe. Abans d'entrar en el tema de fons, hi ha una història que recull avui el diari La Vanguardia, la de Patrice, un noi de Burkina Faso que té 22 anys i que explica l'odissea que ha tingut abans de poder ser rescatat pel vaixell d'Open Arms que a finals de juny va arribar a Barcelona, diferents refugiats. I em sembla que Pascal Coisart coneix una mica aquesta història com un exemple paradigmàtic de la feina que s'està fent i del creixement que malauradament està havent de tenir els seus centres, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, precisament.
Sí, el Patrice és una de les tantes històries que sentim a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat d'entre les persones que atenem, no? El Patrice va arribar rescatat pel vaixell Open Arms i va arribar a Barcelona doncs, a finals de juny i des de fa un mes i mig, quasi dos mesos, està atès al nostre centre d'acollida de Reus. No? En aquesta entrevista, La Vanguardia resumeix una mica la seva història i sobretot tot el que ha pogut patir durant el seu trànsit, no? Quan estem parlant de les fronteres externes de la Unió Europea, parlem per exemple de Líbia i aquí descriu totes les tortures que ha viscut a Líbia. Gairebé és pitjor, de fet és pitjor el que ha viscut a Líbia, que el que ha viscut en el seu país d'origen.
Terrible això, i ens preguntem, es poden preguntar als oients què té a veure això amb el tema d'Europa i de les sancions a Hongria. Doncs, evidentment, molt, perquè si hi hagués hagut més consens entre els països europeus, potser no hauria patit aquest noi les tortures que va patir a Líbia. Això sense treure la culpabilitat de la situació a Líbia, sens dubte.
Sí, sí.
Senyora Carreras.
No, jo el que vull dir és que realment Europa s'està trencant en dos pel tema doncs, de la immigració i de l'arribada i d'exemples com el que tu, Ignasi, acabes de mencionar, que avui no he llegit La Vanguardia i no l'he llegit, que el segueixo normalment.
No arribem a tot, gràcies.
I exacte, i avui no ho havia vist, però en fi, és una història més, no?
I tant.
I realment és molt preocupant veure com Europa no és capaç d'encarar això. No és capaç, perquè a Europa li surten gent com el Víctor Orbán, per exemple, ja en parlarem després, no?, però molts d'altres, tots els del grup de Visegrad, entens? Polònia, República Txeca, etc., també Àustria, i per tant vol dir que el fet de no saber encara bé a nivell europeu el tema de la immigració serà un tema que serà el prioritari a les eleccions europees del maig del 2019 i que realment és no saber posar els valors europeus en primer pla.
Sí, sí. I els valors europeus estan en joc, efectivament, davant del creixement de la xenofòbia, d'uns estats d'opinió determinats en uns percentatges preocupants d'algunes societats de països europeus. Però, si els sembla, jo els preguntaria, senyora Carreras, senyora Coisart, què representa Hongria? Evidentment, parlem d'Hongria. No ens referim a Hongria en la seva totalitat. Segur que els hongaresos tenen coses molt positives. És una societat que segur sí, que sí. Presenta aspectes esperançadors. Però té un primer ministre, Víctor Orbán, que s'ha fet famós tristament per decisions
polèmiques. Però s'ha anat fent famós de mica en mica, perquè era un senyor que fa, no sé, 10 anys o 8 anys, o no sé quan. No. Ha anat guanyant eleccions.
Sí, porta anys governant, efectivament. Sí, no és un polític nou.
Jo crec que està en el tercer mandat, em sembla, o el quart, no estic segura. I realment ha anat pujant, entens? Primer, si mires amb un mapa, veus totes les... que es va fent amb totes les zones més rurals, i sempre amb el mateix missatge. Odi el diferent, entens? Em sembla que Hongria té uns 10 milions d'habitants i només hi ha 1 milió, que és molt poc, de gent que no són hongaresos. Com pot ser que una ciutat que estigui a Europa no sigui una ciutat molt més barrejada quan el món va cap a la barreja?
Uh-huh. I en quin sentit podem dir que Hongria està d'alguna manera vulnerant els valors fonamentals o violant els valors fonamentals de la Unió Europea?
Bé, jo crec que és bastant evident que pues, si la Unió Europea, considerem, i de fet o sigui, ho reivindica, no? ser la cuna dels drets humans, no? Ara estem violant a Hongria tots els drets de les persones refugiades, migrants, i també les persones hongareses que són d'origen rom, no? Roma, de l'etnia roma.
Sí. Se'ls discrimina d'alguna manera aquestes minories?
Sí, totalment. Bon, jo el tema que conec millor per la meva feina a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, òbviament, és la de la vulneració dels drets dels sol·licitants d'asil i de les persones refugiades, que són tancades en centres tancats de detenció, no? Cosa que no hauria de ser perquè no hi ha cap motiu per privar de llibertat aquestes persones que simplement estan buscant un territori segur. Estem parlant de persones que han fugit de conflictes per la seva gran majoria, no? Estem parlant de que en l'últim mes també s'ha volgut sancionar a Hongria perquè estaven privant de menjar a les persones detingudes, o sigui, els propis refugiats i sol·licitants d'asil se'ls privava de menjar, o sigui, que no tenien ni les condicions d'uns detinguts clàssics, no? O sigui, d'uns presoners que estarien en qualsevol presó. Estem parlant de que estan blindant totalment la frontera, també amb milícies privades, és a dir, ciutadans que s'apropen, que fan pues de militars, diguem, no? Uh-huh. O sigui que realment és una situació molt, molt preocupant.
Ha construït una doble frontera.
Sí, i això sobretot des que l'any 2015 la Unió Europea es va comprometre a acollir una xifra que no era excessivament gran, em sembla que 180.000 refugiats de
Síria. Jo no m'atreveixo perquè ella té totes les xifres, però per la informació que jo tinc, des del 2015 fins ara, un 80% ha decrescut l'entrada d'immigrants, és a dir, que ha baixat, ha decrescut, és una paraula molt lletja, però
no es preocupi.
Ha baixat l'entrada d'immigrants i aquest senyor continua amb les seves.
I Hongria ha fet una cosa que ara potser molts que ens escolten no recorden segurament, però que és clara, les hemeroteques va tancar fronteres en el flux de refugiats que anaven i van haver d'anar a Alemanya o van haver d'anar a altres llocs i passaven moltes vegades per Hongria.
Sí, el que és preocupant és que Hongria no és l'únic país que ha fet això, no? Bulgària també ho ha fet, de fet hi ha també una doble frontera entre Turquia i Bulgària, no? Per impedir les persones de passar. Estem parlant que bueno, també s'està produint ara entre Sèrbia i Bulgària, s'està produint a les fronteres de Bòsnia, o sigui que realment s'està multiplicant. I a banda de tot això, el que és preocupant és que Hongria sembla que sigui l'únic país que està vulnerant els drets de les persones refugiades, però no, o sigui, si anem a Bulgària, és gairebé
Bulgària,
el mateix,
Polònia,
no?
Àustria, Itàlia... Mm.
Sí, són països que formen part de la Unió Europea, però que no tenen el mateix nivell de desenvolupament que d'altres i que doncs, la població local pateix de pensar que potser doncs, els posarien en una situació pitjor, etcètera, etcètera. Aquí s'ha de fer una feina conjunta, no?, a nivell de la Unió Europea perquè hi hagi un repartiment de les persones refugiades arreu dels països de manera equitativa, no? I a banda també doncs que hi hagi un desenvolupament dels països de la Unió perquè aquestes coses no passin, no?
Tenim una pregunta, com cada dia esteu amb la possibilitat, amics oients, durant tot el dia d'avui de votar a l'enquesta que trobeu a radioestel.cat. Ens presenta la pregunta a la Ruth. Bona tarda, Ruth. Quina és?
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Creus que l'actual Unió Europea respecta els drets fonamentals? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, si en qualsevol cas Europa garanteix els drets fonamentals. Com a segona opció, sí, però només quan no entren en conflicte amb les polítiques internes dels estats membres. I com a última opció, no, cal revisar les polítiques socials i el respecte als drets humans de manera urgent.
Gràcies, Ruth.
Els oients tindran en la segona resposta una cosa, una idea bastant clara, perquè em sembla que és molt encertada.
Sí, el que passa és que de vegades com que hi ha respostes complementàries, intentem no polaritzar de forma radical les opcions. Veurem els resultats d'aquí uns minuts. Ho mantenim una mica en suspens, que els oients votin lliurement. Tenim, a banda de Teresa Carreras, que és periodista, i Pascal Quasart, portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, una connexió d'uns minuts amb Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu i també col·laborador d'aquest programa. Avui no el podem tenir aquí, però sí parlar un moment amb ell. Senyor Xavier Ferrer, bona tarda.
Bona tarda.
Com veu vostè el problema d'Hongria? Què representa Hongria i aquesta sanció que segurament no es convertirà finalment en un càstig concret? És a dir, que dubtem que serveixi d'alguna cosa. Com ho veu?
Bé, jo ara sentia a Pascal que parlava i el que heu dit abans, i fins i tot està amb la pregunta que plantejaves. A veure, la Unió Europea respecta els drets humans. Clar que sí. El tema, quan no es respecten, és ja quan les polítiques passen a nivell dels estats. I el tema de lo que és la immigració, i en aquest cas concret, doncs, el tema de refugiats i el cas de Hongria, que és pel que preguntes, sí. És flagrant, és Hongria. I a vegades la ciutadania no té clar que tot el tema de refugiats i d'immigració no està en mans de la Unió Europea, sinó que encara està en mans de les polítiques de cada estat. Llavors, precisament, en el cas d'Hongria, el que ha fet el Parlament Europeu és qüestionar les polítiques que ha fet Orbán, el primer ministre d'Hongria, en tot aquest àmbit, no només en l'àmbit, diguem, de refugiats, sinó en altres que afecten, doncs, els drets fonamentals. I l'ha sancionat, o ha fet aquesta proposta que ha d'anar al Consell Europeu perquè es consolidi de la possible aplicació de l'article 7, que seria l'expulsió, no tant l'expulsió, sinó de que Hongria quedaria sense vot en el Consell Europeu. Jo crec que és un avís important. A més, això va dividir en part el sector, diguem, del Partit Popular Europeu, que no va votar a favor, diguem, de la moció en tots els casos. Fins i tot el Partit Popular Espanyol es va abstenir, però quan això arribi, entenc, en el Consell Europeu, de moment el que ara es valora o es veu que no passarà res. Hi ha el cas d'Hongria, hi ha el cas de Polònia també, és aquesta, diguem, problemàtica institucional interna en els estats de la Unió Europea que diu molt poc a favor a lo que en la setmana passada el Juncker, el president de la Comissió, en el seu discurs d'estat de la Unió Europea venia a dir que ens interessa una Unió Europea forta i encarada al món i tots units, però en realitat no es fan esforços per cohesionar aquestes polítiques internes de cada estat.
Sí, els estats volen la seva parcel·la tots. És la història de sempre, sobretot des de l'any 2005 amb la Constitució Europea aquella que no va reeixir.
Sí. Però...
Sí. No, Xavier, sóc la Teresa Carreras.
Hola,
sí. Hola. Té raó en l'anàlisi que fa. Està en mans dels estats. Però els estats no són ens així, que no siguin ningú, sinó que són partits polítics.
I són governs, són líders, dirigents.
Són líders. Jo, quan venia cap aquí, estava escoltant com he explicat el líder Pablo Casado,
del PP, sí. Que tenia una reunió avui amb el Partit Popular Europeu.
Amb el Partit Popular Europeu. Jo ara li deia a Carlos, pues no, Pablo Casado, no?
No es preocupi.
I aquest senyor ja estava lligant Hongria, amb Catalunya...
Sí.
M'entens? És a dir, que els polítics són els que fan una mala política per ajudar la gent. És a dir, no ajuden els ciutadans que els voten i per lo qual es fa política, entens?
Sí,
I per tant, té raó el Xavier quan diu que està en mans dels estats, però no hi demanem als estats, per favor, que facin polítiques comunes, que per avui a la Unió Europea...
Sense que deixin d'existir, necessàriament, els estats.
Ja fa 60 anys que estem dient que tot està en mans dels estats.
Però a més, Teresa, i això ho he dit aquí m'entén alguna vegada, el que ara estem parlant de refugiats i que Hongria quasi que ho fa servir com per consum intern i de consolidar políticament a Orbán, això no és res amb la immigració que de ben segur vindrà.
No, no.
En totes les previsions que hi ha d'increment de població a l'Àfrica, si no es fa una acció contundent d'ajuda sobre el terreny que no es veu per enlloc. Uh-huh. I, per tant, el que ara estem parlant com a problemàtica greu, que ho és, això, si no hi posem mà, d'aquí un temps serà pitjor.
Però és que, Xavier, Hongria només té un 1% de població que no és...
Sí, sí.
I és majoritàriament europea, aquest 1%. Vull dir que negres...
No arriba a l'1%.
Però fixa't, no arriba ni a l'1%.
En una conferència aquí, al CIDOP, parlaven de que en l'estat espanyol hi ha un 11% d'immigrants.
Sí, allà ni...
D'aquests
sí.
Que Hongria no arriba a l'1%, sí. Que és el 0,4%, recordo que es va dir, aquí és l'11%. No?
Potser ha pujat una mica, però bé, aquests marges...
No, no,
però
no.
Estem en uns nivells molt baixos.
Segur que sí, dona la xifra al Xavier. Però vull dir que a mi em va quedar molt que era molt baixa.
I tant, i tant. Pascal Quasar, no sé si vol afegir. Sobre Hongria, pròpiament, alguna cosa més? Hi ha alguna manera d'entendre
no,
el que passa?
Jo crec que el cas d'Hongria, que si es mira la trajectòria d'Orbán, del primer ministre... doncs d'alguna forma utilitza això pel seu propi, diguem, poder de...
Sí, de connectar amb l'electorat, sí, en definitiva, sí, no? Sí.
Aquí la paradoxa és que l'electorat el vota amb aquestes polítiques, que potser ell no faria tant, El vota. Aquesta és una mica la no sé si dir-li la paradoxa, de que la ciutadania compra aquest missatge.
Sí,
i a vegades és que fins i tot l'exigeix. I això és el que ha provocat, en el cas concret d'Hongria, però que hi hagi partits de dreta europea que, per mantenir-se, hagin d'agafar polítiques de lo que faria l'extrema dreta.
És que és aquest el cas.
I cada vegada la política, que a vegades ja la considerem normal, fa 10 anys la consideraríem d'extrema dreta. I és una mica el que no es pot permetre, de considerar normal una cosa que no és normal. No?
En tot cas, és un fenomen, s'ha d'admetre que una part important de la ciutadania hongaresa, no és tota, però sí que és majoritària, segons el sistema electoral d'allà, com sigui, que vota aquest missatge. La qüestió és per què es produeix aquest fenomen.
Bueno, però això és que si féssim el salt a l'Atlàntic, des d'aquí ens costa entendre que hi hagi 60 milions de nord-americans que hagin votat Trump, no? Amb unes premisses tan senzilles...
Que tenien al seu programa un mur amb Mèxic, per exemple.
Sí, com les que fa servir l'Orbán, no? Treball pels americans, proteccionisme, murs... no vull això. Itàlia, doncs, està passant... No veurem què passarà en les futures, diguem, eleccions, però està passant això.
Amb aquest govern de coalició una mica estranya, no?
Llavors,
Itàlia?
En moments de canvi entren a la ciutadania... doncs les pors, i la gent doncs, pues, té facilitat en tancar-se i votar-lo en aquell que li garanteix el que li sembla que li portarà més...
Seguretat.
Seguretat.
Agraïm molt a Xavier.
Encara hi acabo, eh?
Si no, es preocupi.
I entraríem en aquest aspecte del dilema, que és molt greu també en l'àmbit de la Unió Europea, perquè això que diré ara representa pèrdua de drets, el dilema de seguretat-llibertat, no? Que cada vegada anem més cap a la seguretat en contra de la llibertat. I això és una pèrdua de drets continus que els nostres pares i avis els havia costat molt a lluitar. Van haver de lluitar molt per mantenir-los, i els estem perdent.
Sí.
Entenc, això.
Com dèiem, moltes gràcies, senyor Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, per haver-nos acompanyat uns minuts. Avui en directe aquí en el Mirador de l'Actualitat. Ànims amb el projecte europeu i amb la tasca que vostè fa des de Catalunya a través d'aquest organisme que no és polític, però sí que és ciutadà i és d'entitats, com és el Moviment Europeu, i aquí a Catalunya amb el Consell Català. Que vagi molt bé tot.
Gràcies a vosaltres.
A veure, Xavier.
Bona tarda. Seguim amb la periodista Teresa Carreras i amb la portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Pascal Coassart. Sobre Hongria encara volia afegir alguna cosa, Pascal Coassart.
Sí, crec que també hi ha un element molt preocupant a Hongria, que és que els moviments i les entitats que tenen veus dissidents estan quedant justament sense veu. O sigui, per exemple, el Comitè de Helsinki hongarès, que seria una mica l'equivalent de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat d'allà, es veu ara limitada la seva acció i també les seves donacions per la nova llei d'Hongria sobre impostos, taxa, sobre qualsevol activitat que tindria alguna mena de punt positiu per a la immigració. No? Tot el que representa la immigració com a un punt positiu ara, a través d'aquesta llei, podria estar taxat fins a un 25%. Això vol dir, doncs, per exemple, que una donació a aquesta entitat podria ser taxada, una activitat que, pues, no sabem, pues, un stand al carrer, el que sigui, podria estar taxat, etc. Això vol dir, d'alguna manera, doncs, que aquestes veus s'estan silenciant. No? Llavors, si volem que la societat hongaresa i europea de manera general pugui tenir d'altres veus, d'altres vies de fer política que no siguin la d'Orban, hem de garantir que aquestes entitats de drets humans puguin continuar existint, i això és el més preocupant. De la mateixa manera...
Sí, jo volia dir una cosa, en relació al que diu ella, en relació al que diu la Pascal, és que la setmana passada va haver-hi una manifestació, 8.000 persones, deien els mitjans de comunicació que jo vaig llegir, i ahir n'hi va haver ni una de 5.000 persones. És a dir que segurament que la realitat és la que ella descriu, perquè a través de les entitats segur que ho saben, però que la gent surt al carrer i que la gent no es vol deixar fer. I a mi m'agradarà veure què passa ara de cara a les eleccions al Parlament, que estic segura que l'Orban serà una persona contestada, com no pot ser d'altra manera.
Hi ha l'esperit d'aquella concentració, ara fa poc més d'un any, si no recordo malament, volem acollir a Barcelona i en altres llocs, en altres ciutats, on d'alguna manera, com deia Teresa Carreras, la gent no es deixa influir d'aquests discursos.
Jo penso que les eleccions, en aquest cas, aniran bé per atacar aquest tipus de polítiques.
Són el 26 de maig, si no recordo malament, les eleccions europees, que també seran a Espanya municipals, i en algunes comunitats autònomes també hi ha una coincidència de diversos processos. Passa un minut i mig de 6:45, fem un breu parèntesi. Recordeu novament, amics oients, la pregunta del dia. Creieu que l'actual Unió Europea respecta els drets humans? Després d'aquesta pausa donarem el resultat de l'enquesta.
Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
el mirador de l'actualitat.
Passen 4 minuts de 6:45. Seguim en directe aquí des del Mirador de l'Actualitat amb la periodista Teresa Carreras i amb la portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Pascal Coassart. Un oient que ha connectat amb nosaltres telefònicament diu: això està molt bé que parlem d'acollida, està molt bé que denunciem els extremismes i la violació dels drets i els valors europeus per part d'alguns governs, però ella creu, aquesta oient, que més que això cal denunciar l'origen de tot plegat, que són les guerres a Síria, a l'Iraq, en altres països, i dir, si es pot, els noms de les persones o de les entitats que s'enriqueixen amb les guerres. Bé, un missatge que em sembla que és prou clar, no? I segurament...
Sí, si els sapigués, els diries segur.
El problema és que no els sabem, o no els sabem, o no hi tenim sempre accés.
Exacte.
No, o potser són molts noms i queda una mica diluïda la cosa.
Però la intervenció d'aquesta oient, bravo per ella.
Doncs des d'aquí la saludem. Gràcies per la participació. No cal trucar per telèfon, però en qualsevol cas sempre benvingudes les opinions.
Fer sentir l'opinió és
interessant. I tant, i tant. Ja ens parlen amb l'enquesta, els oients, però també hi ha altres maneres. Sí,
sí, totalment. O sigui, anar a l'arrel dels conflictes i de les causes del desplaçament forçat de les persones. I això sí, efectivament, la majoria de les vegades són els conflictes, i els conflictes també tenen interessos econòmics, no? Com deia aquesta oient, doncs, per exemple, en el cas, diguem, actual del conflicte que hi ha entre Iemen i Aràbia Saudí, ja sabem que, doncs, pues el govern espanyol hi ha venut armes, no?, a Aràbia Saudí. Llavors, això què vol dir? O sigui, que finalment, d'alguna manera, l'estat espanyol s'està enriquint sobre un conflicte, no? Uh-huh. Llavors, no només són qüestions, no?, d'empreses, etc., sinó també de propis, de governs d'altres estats que hi participen. Uh-huh. I en aquest sentit...
Hi ha una campanya, ara ens ho deia abans de reprendre després de la pausa el programa, Pascal Coassart, una campanya que es diu Armes sota control, i que està impulsada per Fundipau, Amnistia Internacional, Greenpeace i Oxfam Intermón. Aquestes ONGs reclamen el cessament de les vendes a Israel i a l'Aràbia Saudita i més transparència i control en l'exportació d'armes. Precisament avui hi ha un acte
sobre aquest tema
a Barcelona.
Sobre tema de democràcia, que al senyor Orban li aniria bé venir a participar.
O si hagués vingut seria una sorpresa.
No, però li aniria bé venir a participar-hi.
Sí, bé, doncs queda dit, i des d'aquí, doncs, evidentment, saludem positivament aquestes iniciatives.
Jo la cosa que volia dir és que vaig escoltar l'entrevista en el president del govern espanyol i em va semblar molt desencertat el fet de lligar com va deixar la ministra, això és igual, són gajes de l'ofici, cobren per això, però com va deixar l'argument que va dir: nosaltres continuarem comprant armes a Aràbia Saudita perquè si no els dels estillers de no sé quin lloc...
Sí, de Navantia concretament,
sí.
Oi?
Escolta, per favor.
Bé, és
són
el tema...
arguments que són lligar uns temes amb els altres.
És confrontar polítics, llocs de treball amb armes,
no,
ens ho deia Arcadi Oliveres l'altre dia.
Exacte, això no és de recibo.
Senyores, hi ha poc temps i com que arribem a la recta final del programa d'avui, hem d'anar a la notícia curiosa del dia, que ens porta, com sempre, la Ruth. Endavant, Ruth.
Ja és dimecres i ens trobem a la meitat de la setmana. Potser ahir, amb l'inici de la Champions League que jugava el Barça contra el PSV Eindhoven, us va servir per desconnectar una mica de la rutina diària. Avui, a la notícia curiosa, us vull proposar una activitat per fer més dolç al final d'aquest dia. No us preocupeu, amics oients, és totalment gratuïta. Avui mirarem estels i planetes. L'elit es presenta clara i serena, el moment perfecte per veure molts astres, entre els quals destaquen dos planetes, que són Mart i Saturn. Just després de la posta del sol, cap a les 8 del vespre, mireu al cel i busqueu la Lluna, que es troba en fase creixent. Quan la tingueu localitzada, a sota hi veureu Mart, amb el seu to vermellós. I a la banda dreta de la Lluna brillarà Saturn, amb el seu característic color daurat. Segons la meva meteoròloga de referència, Mònica Usart, els dos planetes seran fàcils de veure, ja que brillen molt. Així que ja ho sabeu, d'aquí a poc més d'una hora, a sota la Lluna veureu el planeta Mart, i a la banda dreta Saturn. Si algun oient té telescopi o li és possible accedir a algun d'aquests aparells, podrà veure fins i tot les anelles de Saturn. Per amenitzar aquesta vivència, podeu posar-vos la banda sonora de la pel·lícula Interstellar, que és la que sona ara mateix.
Que sona, per cert, per Ràdio Estel. Per tant, fem el joc de paraules, oi, Ruth?
Exacte.
Moltes gràcies, com sempre, per la notícia curiosa.
Interessant.
Una activitat interessant, eh? Aquesta, durant l'estiu s'ha pogut veure Mart. No sé si vostès l'han pogut veure des de llocs de vacances. No s'hi ha fixat, potser. En tot cas, és una manera de demostrar
doncs avui que de vegades... és el dia,
exacte,
per provar-ho.
El firmament i l'univers són més grans que qualsevol territori que tots vulguem marcar, ja. I avui que parlem d'Europa i dels interessos territorials dels estats. Bé, doncs també felicitem avui la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat per la feina que fa. Estan creixent pel que fa a llocs d'acollida, perquè hi ha necessitat, no?, de rebre persones.
Sí, 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 doncs, bueno, ja haureu vist tot que a la frontera sud de l'estat estan arribant moltes persones pràcticament, bueno, perquè s'han